A Ràdio Castellà, el debat.
Què tal? Molt bon vespre. Salutacions des de l'estudi de Ràdio Castellà. Com cada dimecres, és el temps del debat. Passen 22 minuts de les 8 del vespre i avui repassarem algun dels temes que es van tractar en el ple d'octubre, que va tenir lloc dimarts. Un ple, doncs, maratonià. Doncs, ens fallava una mica la memòria, però deu ser dels 2-3 plens del mandat, doncs, més feixucs, més de 4 hores... I realment, doncs, va haver-hi un bloc central dels pressupostos i sí que és cert que després, tot i que es va allargar amb mocions, preguntes, quan hi ha el tema del pressupost, no sé si tenen la sensació, mira, i saludo ja el Joan Creus, què tal, del Som de Castellà PSC, Bea García, què tal, Junts per Castellà, Ita Espinosa, Decidim, Josep Maria Calaf d'Esquerra.
Hola, què tal?
No teniu la sensació que és millor, potser, sé que és una, doncs... emprenyament també de fer un altre ple, però és que realment queda un pèl desdibuixat tota la resta dels temes, no? És a dir, no sé, com a nivell de, diguem-ne, de projecció de facilitar la ciutat, doncs, que pugui pair els temes, doncs, vinga, 4 hores i mitja, doncs, 5 mocions, tal, i 2 hores i escaig de pressupostos. Hi ha pobles que fan un... O aquí fins i tot potser s'havia fet alguna vegada un ple extraordinari, mm-hmm. Bueno...
Sí, sí, sí. De fet, la primera proposta que...
Sembla anòmal,
sí.
Tanta estona, no?
L'explicació de per què es feia una setmana abans té a veure amb els terminis després de l'hora de fer l'aprovació definitiva, i una de les primeres propostes és que aquest fos un ple extraordinari, per tant, inicialment, potser també s'hagués hagut de mantenir el del dia 30. Hi ha municipis que els plens normalment ja duren 6-7 hores, o sigui que a Sabadell, Sant Cugat, són, vaja, jo n'he assistit a algun i és encara més maratonià, potser nosaltres no estem tan acostumats, però sí que és veritat que per digerir algun dels temes, doncs, potser seria bo fer-ho amb dues tandes. També és veritat que dos plens en un mateix mes, vaja, també és una sobrecàrrega potser per la gent que ho segueix i, vaja, no sé si seria tampoc la solució més adient. No sé.
Vaja, que millor passar al tràngol, no?
Exacte. Sí, sí, ja està fet.
Com ho veieu des del punt de vista de l'oposició? Perquè, clar, diguem-ne, la part més doncs, de debat sol ser la part de les mocions i és veritat que portem una ratxa de molts plens que la part aquesta justament de debat és la que tenia més protagonisme. En canvi, quan hi ha el pressupost pot donar la sensació de que aquestes propostes treballades, o més o menys, però treballades al cap i a la fi, doncs queden un pèl, doncs costa una mica. Home, situar el debat.
Jo penso que ahir, déu-n'hi-do, el debat que va haver amb el tema dels pressupostos, vull dir que, a veure, a mi en principi, si s'haguessin fet dos plens en un mes, tampoc no m'hagués semblat malament, vull dir, és una vegada a l'any que fas un ple extraordinari pel tema dels pressupostos, a veure, estem aquí per fer feina, avui tampoc estem aquí per anar còmodes, no? Llavors, si s'hagués fet un ple pels pressupostos i el dimarts següent s'hagués mantingut el ple ordinari, perquè la primera proposta era fer el ple extraordinari i llavors ja fins al novembre. I llavors dius, home, hi ha temes a abordar, no? Llavors, clar, estar 2 mesos sense ple tampoc em sembla bé, perquè, d'acord, si fas un ple per pressupostos, doncs com molt concret. Per tant, haver mantingut el ple del 30 d'octubre no estava malament i llavors segurament el debat de pressupostos hagués donat molt més de sí, perquè de fet alguns grups al final ja ho dèiem, no entraré molt en detall perquè ja portem, no? I perquè sabíem que encara quedaven 14 punts al darrere.
Clar, és que després del bueno, comentem a l'audiència que després del propi debat d'ordenances i de pressupostos, l'equip de govern va haver d'aprovar tota una sèrie de modificacions que implicaven el pressupost en forma d'ordenances. Mm. Com ho veus tu, això, Ita?
A veure...
Fem fàcil la participació ciutadana, sí. Política?
El debat pressupostari és molt important i, per tant, agafant-ho amb calma i poder discutir i poder parlar-ne, doncs em sembla interessantíssim i hi ha d'haver-hi aquest espai perquè es pugui fer. si veiem que hi ha altres mocions i que pues potser es tracta de fer un ordinari, funció una mica dels altres temes que puguin haver-hi, perquè si només és un tema, doncs potser es pot fer en el mateix ple. Però si no, doncs evidentment un ordinari no estaria malament si n'hi ha tres o quatre temes
però
més a parlar.
És simptomàtic.
Però sí que és veritat que, perdona, que,
perdona,
que el tema de pressupost ens ho hem de prendre en calma i hem de discutir, i potser això, a vegades que va quedar una mica molt centrat la discussió entre Esquerra i el govern, i la resta doncs vam quedar una miqueta així, tot i que, en fi, que penso que a vegades en aquest tema en concret cal calma i temps per fer.
No, volia dir que fins i tot no sé si és simptomàtic que doncs, les mocions no van reeixir, no sé si és una casualitat, van tocar, no, però potser està relacionat, no sé, jo m'ho dic perquè Esquerra va deixar una sobre la taula, mira, sí, aquí vau intentar allò, la pilota al pal...
Com, més que ens entenguin aquesta, no? Aquesta la deixem per un altre dia.
La més, potser, de
a mi, de totes maneres, evidentment que, jo penso que les coses més importants que podem discutir en el ple són els pressupostos, tant la presentació com la liquidació, molt importants. I per mi el que és molt decebedor és que la quantitat de participació que hi ha amb la gent que pot seguir el debat, que penso que són temes absolutament essencials pel poble, i hi ha molt poc seguiment. És a dir, com sempre, a la sala de plens hi havia poquíssima gent, no sé, a nivell de ràdio això acaba el seguiment.
A nivell del YouTube, si es dic alguna xifra... O sigui, un espectador en algun moment, eh?
És això espectador que vull dir. Llavors, aquest és el tema que em preocupa més. I l'altre, segurament que ens posarem d'acord amb si n'hem de fer un o n'hem de fer dos, perquè al final és una qüestió de voluntats i d'intentar. Però, esclar, si el que volem és, diguem-ne, que arribin a la gent, que la gent se'ls senti seus, que hi pugui participar d'alguna manera, esclar, això no ho estem aconseguint. Després, tampoc tinc la fórmula, eh? No vinc aquí a dir que els que estan governant no ho fan bé en aquest sentit. No sé què em s'hauria de fer, però sí que és un tema que tenim pendent i que hem de buscar-hi i trobar-hi solucions, intentar que aquests temes siguin viscuts pel poble d'una manera més vital, perquè si no és que hi ha un distanciament tan gran des de els grans acords que puguin haver-hi a nivell d'Ajuntament i la població, que és una decepció. Perquè, com a polítics i com a ciutadans.
Perquè a l'exposició pública també hi ha participació de gent. Quan es fa, no hi havia...
L'audiència pública, la Bea sí que hi va ser present.
Dos persones. Vull dir que, i clar que és una exposició del govern, no? Aquí no hi ha l'oposició i per tant no hi ha debat, no? Però per la gent, dius, si la gent està interessada i va, assisteix, tampoc no.
L'audiència pública, la Bea hi era present, dèiem, però o sigui, la informació el ciutadà la té i a més es dona la informació dues setmanes abans, hi havia els avantprojectes del pressupost, o sigui que la participació al final entenem que ha de ser voluntària
i
ha de ser lliure i informada. Crec que sí, segurament que el seguiment de la política municipal en general, no només aquí a Castellà, doncs és la que és. I, vaja, no sé quines fórmules podríem trobar tots plegats perquè la gent s'hi interessés més de viure-la en directe. Una altra cosa és que des de casa, doncs, vaja.
Jo penso que hi ha un tema que veure, que la gent, segurament, quan parlem de participació i de més, entraria, no? Que és o sigui, al final sempre diem, la gent es mou quan li toca directament a ella. Jo recordo, una vegada vam anar a fer un congrés a Dinamarca, fa molts anys, era un tema de casals de joves, jo treballava a Barcelona, i recordo que vam estar, llavors ens explicaven com decidien els impostos municipals, no? Llavors ens deien, bueno, aquí clar, la gent vota el percentatge d'impostos que vol pagar. I clar, nosaltres amb la mentalitat d'aquí dèiem, quina tonteria, no? Perquè la gent dirà, pues un 1 o un 2%, i ens deien, no, o sigui, des que la gent vota es paguen molts més impostos municipals. Per què? Perquè la gent vol tenir serveis. O sigui, jo crec que en un punt com el de, jo què sé, l'IBI, no? O sigui, clar, podem decidir sobre la part que podem decidir, que és la que ens toca directament com a municipi, no? Si això ho preguntéssim a la gent, tenint en compte que d'aquest percentatge dependrà molt servei dels que els hi podrem oferir o no, segurament entrarien més en aquest debat, no? Perquè llavors entrarien a veure, bueno, vale, si jo dic que vull pagar, que estic d'acord en augmentar a l'IBI un 2%, bueno, vull veure a canvi què vol dir. Aquest 2% suposa que tindré serveis per a la gent gran, que tindré serveis per la canalla, que tindré... Bueno, pues sí, vale. O resulta que no, mira, pues tot el que m'estàs oferint, pues és que no, prefereixo mantenir en el que estic i no... Bueno, vull dir, segurament seria una manera d'implicar a la gent i que com a mínim es miressin els pressupostos, perquè estic segura que tu li preguntes a la gent inversió que fa l'Ajuntament en joventut, no tinc ni idea. Inversió que fa l'Ajuntament en gent gran, no tinc ni idea.
Sí, sí.
Ni per percentatge, ja no et dic ni per quantitats, ni per percentatge.
No, no, llavors... ni quin pressupost té l'Ajuntament. No sé si la gent sap aproximar aquests 23,9 milions.
Clar, el que tenim aquí de pressupostos participatius doncs no arriba ni molt menys al que tu estàs plantejant.
No,
vull dir que
clar.
No té res a veure. Per tant, és veritat que potser un pressupost més participatiu, doncs segurament això li interessa també. És, bueno, penso que és el peix que es mossega la cua, vull dir que...
I penseu, ja tanquem aquest tema, penseu, perquè també és una cosa que comentem molt aquí a la redacció, perquè estem vivint el procés ja des de fa anys. Hi havia el moment de la crisi, segurament va haver-hi una eclosió de participació política molt gran i fins i tot corrents polítiques es van traduir en representació al propi Ajuntament de Castellà, amb l'Altraveu en el seu moment, o Decidim. Però diguem-ne que la part aquesta del procés potser ha desconnectat el ciutadà més de la política local, és a dir, que els hi sembla xavalla, o sigui, com abans parlàvem aquí d'entrada la Champions, la Lliga, doncs que al final la política local, doncs com que és una gestió molt del dia a dia, molt de l'asfalt, de posar-li al veí que es queixa al fanal que no funciona bé o de gestionar una beca menjador, és a dir, que la política local ara mateix doncs potser no està vivint la seva millor època d'esplendor, perquè hi ha grans reptes...
Jo crec que no
en el camí polític no va per aquí.
Jo crec que no va per aquí, a la meva opinió personal. Penso que, al contrari, potser el procés el que ha significat és una presa de consciència per part de moltíssima gent en base a que la política pot arreglar o hauria d'arreglar temes que els preocupen a la gent. Per tant, aquesta, diguem, emancipació que hi ha hagut per part de molta gent d'entendre, de valorar, de criticar la política, penso que ha sigut general. Una altra cosa és que es tradueixi més o menys a nivell local, però penso que l'explosió que hi ha hagut per part de la gent de creure que té dret a opinar i que, a més no té dret a opinar, sinó que té dret a decidir què es vol fer en política i en el seu futur, penso que això és un fenomen que no havíem tingut abans. Per tant, això d'aquí benvingut sigui, independentment de les problemes que ens ha causat a nivell d'entesa o no entesa, no? Però jo penso que aquesta implicació de la gent amb la política ha sigut fantàstica. Tant de bo n'hi haguessin encara més gent, no? I tant de bo hi haguessin més debats i més crítiques amb el que hem de fer. Però jo penso que al contrari, que el procés que ha servit és per estimular el factor polític que estava, diguem-ne, molt abandonat per part de moltíssima gent. Moltíssima gent considerava que un tema de debat no era la política, que era el Barça, o era el temps, o era...
Bueno, que la política està al centre del debat ara mateix.
Ah, evidentment, és bastant,
això estem d'acord. Bastant,
bastant.
Sí, sí. Clar, disculpa, a nivell municipal jo penso que a la gent també l'has de... O sigui, li has de donar la contrapartida, no? O sigui, perquè, jo què sé, no? Tu pots engrescar la gent de mil maneres, no? Una, la que comentava abans, poder decidir quin percentatge d'impostos tens, però poder tenir taules més transversals, per exemple, no? Jo què sé, doncs des de planificar la programació teatral fins a planificar les festes... Bueno, no ho sé, vull dir que la gent se senti escoltada, que la gent se senti que pot anar i dir la seva i serà tingut en compte, però serà tingut en compte, perquè clar, si tu fas anar la gent i després no, o fas anar la gent amb les estructures que no, tu només pots decidir aquí, només pots participar en aquest quadradet d'aquí, de la resta ja me'n cuido jo. Ah, doncs la gent diu, no, doncs mira, no, doncs perquè tu m'ho donis tot mastegat i jo només et pugui dir si aquí sí o aquí no, doncs no, no vinc, no? Llavors, a vegades és això, simplement obrir molt més. Jo penso que a nivell municipal, o sigui, de fet, la gent, quan té un problema, on va? A l'Ajuntament. I llavors, quan arriben allà, tens dues opcions. Dir-li, miri, això no em pertoca, perquè realment a nivell municipal tenim molt poquetes competències, o podem fer com feia aquell famós alcalde de Vitoria, no? El José Ángel Cuerda, que deia, lo que no me compite, me compete. Clar, però aquí has de tenir voluntat de dir, vale, això no és meu, me'n fotré en un jardinet que no me toca, però m'hi poso perquè per compromís amb la meva ciutadania m'hi poso. Bueno, hem de calibrar què volem.
Sí, jo també, des del 2011 segurament, no? I des del 15M, jo entenc que hi ha hagut els i baixos i mantenir doncs, tota la ciutadania pendent de la política tampoc crec que ha sigut el cas i que hi han passat suficients coses, sobretot aquí a Catalunya, en aquests darrers 7 anys, com per, que crec que han confluït les dues coses, no? la petició de més democràcia real i de canvis en les institucions, que ha suposat doncs, refrescar el panorama polític a nivell de partits i a nivell de moviments. Però al final la ciutadania acaba veient, i puc estar d'acord, que segurament els éssers humans, si veiem la conseqüència després del... O sigui, que l'estímul que ve després és conseqüència de l'acció que hem realitzat, doncs es podria implicar molt més en segons quines preses de decisions. Però, vaja, les facilitats, no només des d'aquest Ajuntament, sinó d'altres administracions, per seguir o per intentar ser el màxim de transparents, o entenem que tots els processos de transparència que ja marquen des de les directives europees hauria de facilitar també l'accés a la informació dels veïns i les veïnes, i això també fer-los implicar més... Jo crec que ara hi ha més eines de mostrar l'opinió amb les xarxes socials, amb l'accés també, inclús a l'administració, també es pot fer de manera telemàtica, per tant no és tot presencial, i tot i així segueix havent-hi dificultats perquè la gent assisteixi als plens o vingui a les audiències o participi de segons quines propostes, però crec que mai com ara la gent ha tingut accés a la informació i als programes i al dia a dia de qualsevol grup, estigui al govern o estigui a l'oposició. Per tant, també hi ha una part que cadascú individualment ha de saber fins on es vol implicar. No? Jo crec que la responsabilitat és compartida.
Sí, un matís només. O sigui, certament la gent cada vegada té més accés a la informació, però una cosa és estar informat i una altra cosa és... ser escoltat, o sigui, saber que jo puc anar i que puc participar i que puc dir i que seré tingut en compte. A lo millor, si aquesta primera part la tinc oberta, doncs, voldré saber com s'ha acabat tot allò que jo he proposat, on jo he participat i demés. Però si ja no entro en aquesta primera part en la que jo puc ser escoltat, jo puc ser consultat o jo puc ser tingut en compte... Però la segona part ja no m'interessa, vull dir, perquè, clar, no té res a veure amb mi. Sí. Anar a buscar una informació que, total, decideixen aquells, però és que m'és igual. Al final, o sigui, per què enganxa l'actual? Pues perquè surt la foto del meu veí, del meu cosí, del meu tal, no? I al final és gent amb qui jo m'identifico i m'hi sento. Però clar, si jo aquí no m'hi sento ni identificat, ni representat, ni tingut en compte, pues m'és igual, no m'interessa.
No sé si vols comentar...
No, em sembla que està tot dit. Sí.
Molt bé, doncs si us sembla, clar, és molt difícil, hem fet aquí un preàmbul, és molt difícil entrar en un debat en radiofònic amb el que va passar ahir en el ple, hem parlat de que es va centrar molt, potser el bloc del pressupost va acabar sent un petit cara a cara govern Esquerra Republicana. No sé si aquesta era la intenció vostra, Josep Maria, de ser una mica el centre del debat. Us va sorprendre perquè va haver-hi una mica, perquè la gent que ens escolta doncs, pugui fer una pel·lícula durant el debat.
Com un partit de futbol, no? No, és que jo avui anem a jugar i seré el centre i seré el que marcaré gols. I... No, diguem-ne que les coses van com van i potser en algun moment determinat arriba a un punt de, diguem-ne, podríem dir de confrontació, que sí, va ser el problema que va haver-hi, però si no vols, de diàleg, que s'accentua més amb una banda que amb l'altra, segons com, segons qui porta els temes, pot anar cap a una banda cap a l'altra. Nosaltres no preteníem aquesta situació.
Sé si va ser el debat de pressupostos més dur contra els comptes.
Bé, jo sí que voldria...
No sé si et recordo algun any potser més dur, tot i que s'ha votat no igualment.
Sí, però jo sí que voldria dir, i això sí que ho vull dir públicament perquè ja ho he dit tantes vegades com he pogut, però continuo pensant, que ahir es van traspassar i no va ser el primer dia, uns límits en els quals tots no hauríem de passar mai. Jo crec que hem de fer servir les paraules amb plenitud, però amb la dimensió que tenen. I llavors és quan fem servir paraules, diguem-ne, que són directament ofensives i jo diria que insults, el que estem és desvirtuant el debat. I quan això ho fa justament l'alcalde, jo crec que estem fent un mal servei en el poble. I entenc perfectament que en el moment del debat, en el moment que es diuen coses, doncs que, en fi, que tothom es pugui sentir una miqueta ferit, perquè potser no es reconeix el que ha fet i per tant s'hauria de reconèixer més, o que no, en fi, el que sigui, això ho entenc perfectament, no? Però és molt important, perquè això té molt a veure amb el que dèiem abans, és a dir, si políticament es dona aquesta imatge de confrontació a un nivell, diguem-ne, que passa molt més enllà dels límits permissibles, el que estem fent és que la gent es desentengui de la política, perquè és un moment que ja no li interessa. Per tant, continuo insistint, preservem especialment el delegat, mantenim, si vol, la confrontació, però no traspassem els límits, diguem-ne, del respecte al rival. I em sembla que això ens ho hem de proposar tots. Si això no ho fem, uh-huh, ens arrisquem a tenir, diguem-ne, debats massa sí, violents.
El Josep Maria està opinant una miqueta de la valoració que va fer l'alcalde de les propostes o contrapropostes presentades per Esquerra i la seva defensa del seu no. Uh-huh. En un moment donat, doncs, va parlar de proposta indigna o de propostes indignes, i això potser va generar el moment més tens, no? Joan, tu ets també el regidor d'Hisenda, i
jo simplement
estaves allà al mig.
Jo estava allà al costat, exacte. No crec que de fet el mateix alcalde ho va dir després, no crec que fer referència a una actitud personal del grup d'Esquerra ni molt menys, sinó que creia que aquell document i també venia, jo crec que al final el tema venia de la crítica que havia fet el portaveu d'Esquerra, el Rafa Humet, a la manera d'avaluar o de prendre decisions. Llavors jo crec que la rèplica va ser, doncs, agafant el document, o la comparativa va ser, doncs, si la crítica a la gestió és rebatuda amb un document d'aquestes característiques, doncs aquest document va avaluar que no era digne. Vaja, i jo crec que aquí s'hauria d'haver acabat, no? O sigui, no. Jo també penso...
Abans de dir digne o després de dir digne?
No, jo crec que
és que clar, digne, és important,
no, que és una percepció, dir que una cosa és digna o no és digna, depèn del context, no? No, jo crec que no anava amb l'intenció de ferir. Si la persona a la qui es va adreçar es va sentir ferida, doncs jo crec que, evidentment, doncs, que s'hauria pogut evitar. Aquesta és la realitat.
Potser aniria una miqueta més enllà. És a dir, partint de la base de que, evidentment, les exposicions han de ser des del respecte, jo considero que potser cal, no sé què, ara ho dic així sense massa reflexió, però tinc la sensació de que en un debat de pressupostos, en un ple, tothom ja sap el que va i tothom ja sap què votarà. I no és un lloc, no és un espai on s'arribaran a consensos. Per tant, jo diria, potser el més interessant seria estructurar el treball previ abans del debat, i fins i tot el debat en el ple, que evidentment seria conseqüència del que prèviament s'hagués treballat, doncs el debat podria ser d'una altra manera, no? I jo penso que cal aquí, doncs, certa pedagogia en el treball previ i en el treball d'exposició en el debat del ple, perquè si no és un debat que és molt fàcil que es quedi monopolitzat per algun grup, perquè, bueno, pel que sigui, per la manera d'exposar, perquè tens més discurs, perquè t'enrotlles més o t'enrotlles menys. Sí. Aleshores, a vegades jo tinc la sensació que és un debat estèril, que és un ple estèril, perquè ja saps prèviament amb què ens trobarem, no? I allà no s'arriba a cap consens, ni s'arriba... Per tant, jo trobo que és un debat una mica inútil. Uh-huh. Que és per aprovar, evidentment, però bueno, per aprovar prèviament amb un treball que ja dic, no sé ben bé com s'ha de fer, però que s'ha de millorar, evidentment, i s'ha de tenir més pedagogia a l'hora també d'exposar els arguments de cadascú, i evidentment, des del respecte, ho trobo fonamental. No, no sé,
clar, és una... No, jo enllaçant amb això que diu l'Ait, absolutament d'acord, però penso que és això, vull dir, quan tu exposes, jo ho dic perquè després també va haver un moment en què precisament jo li vaig donar un toc d'alerta al regidor Pepe González. O sigui, una cosa és que tu puguis dir no estic d'acord amb aquesta proposta, vale? I això és absolutament lícit i ningú mai et dirà no em sembla bé, i una altra cosa és entrar a valorar aquella proposta que l'altre t'està fent, no? Llavors, penso que aquí, o sigui, tu la pots fer des del teu punt de dir a mi no em sembla bé per això, però entrar a catalogar, a qualificar si aquella proposta se l'ha emportat de molts quilòmetres d'aquí, si aquella proposta és ridícula, si aquella proposta és no sé què, si aquella proposta... O sigui, no té sentit, perquè això no aporta res al debat. Una altra cosa és que tu diguis, doncs, aquesta proposta a mi em sembla que a nivell de ciutat no encaixarà per això i per això, però ja no estàs catalogant. I el problema és que moltes vegades, en lloc d'argumentar els nostres motius, el que fem és catalogar o qualificar el que l'altre ha dit. I llavors aquí és quan entra el conflicte, no? Perquè jo, bueno, puc estar d'acord amb que tu em diguis que això et sembla que aquí no encaixa, però mai estaré d'acord en que em diguis, pues això, que si jo vinc aquí a enlluernar no sé què o a portar una proposta que m'han fet a no sé on, perdona, qui ets tu per qualificar el que jo estic dient? Tu què saps de lo que jo estic dient? En tot cas, digue'm a tu com et sembla que pot encaixar aquesta proposta en el municipi, però no em valoris aquesta proposta segons el que a tu et sembla, no?
És que, esclar, quan és... quan són uns pressupostos que no neixen des del consens, des de la participació, doncs, és clar, després es produeix un debat on, d'alguna manera, hi ha la crítica i punt, no? Aleshores, això que em parlaven d'uns pressupostos més participatius amb la ciutadania i uns pressupostos més participatius en l'oposició, això per mi seria l'ideal, perquè després ja vas al ple amb un treball fet, que aleshores sí, molt bé, el tràmit d'aprovar i exposar les línies d'un pressupost consensual. No? Però clar, quan partim ja d'una majoria absoluta, on saps que ja no cal massa perquè tens el teu pressupost, no?, treballat, on ja no calen ni consensos perquè s'aprovarà igualment,
ho tens tot, doncs, guanyat d'entrada. Sí, sí.
Per tant, independentment de que si hi hagi majories o no majories, no?, però un pressupost consensuat, un pressupost participatiu, per mi seria l'ideal, I treballat amb la ciutadania i treballat amb la gent, en la línia aquesta. Això també que deies. El debat seria un altre, no seria aquest debat on, clar, hi ha només crítica, on ens llancem...
Sí, res. Absolutament d'acord. Sí.
Bé, jo únicament voldria pensar que la dinàmica d'aquest debat no ha estat la tònica del mandat, ni d'aquest ni dels anteriors. Segurament per les qüestions que heu comentat sí que és veritat que en algun punt, doncs, potser va haver-hi una mica més de revolucions que en d'altres, però vaja, jo crec que tothom, a tots els que hi hem participat, creiem que els propers debats, els propers plens, tornaran a la dinàmica que hi ha hagut fins ara i que no ha de passar d'aquí, segur.
Segurament, entre altres coses, perquè també estem a pocs mesos d'unes eleccions municipals i l'activitat municipal crec que va decaient una mica i, doncs, acostuma, doncs, al terreny polític ja a fer-se més en campanya, no? Sabem que és dos escenaris, l'escenari de l'Ajuntament i l'escenari de la campanya. Del ple, doncs, van haver-hi, si voleu ràpidament, doncs, en aquest cas una moció que va quedar sobre la taula al final, tres mocions d'Esquerra i una del PDeCAT. No sé, a mi pel tema potser que tinc fills i a vegades vaig amb cotxe, doncs el tema del PDeCAT que ha comentat la B, això de crear una zona de petó, i adeu, que jo crec que el problema d'aquesta proposta és el nom.
És igual, posem-hi el nom que sigui.
És molt nic, és un nom massa...
El Pepe no li va agradar, de seguida te la va rebatre.
A vegades el nom fa la cosa, i si és un pèl, no? Un petó i adeu, és com massa rimbombante.
Però és que a l'Espanya era això, un petó i adeu.
Estem parlant d'escoles, a mi és un nom carinyós, tampoc, no? Ara li donem... perquè l'hem de posar un nom massa seriós, no?
Agafo la bossa i corro, imagina, no? Que li posarem el nom d'agafo la bossa i corro.
Però no deixa ser zona de càrrega i descàrrega, i perdoneu, eh?
Sí.
Bueno, clar, ho pots plantejar, sí. A mi m'agrada més que sigui un espai de fer-li i més carrer, perquè també d'alguna manera recordes tant a la criatura com al pare que és important que abans de que baixin et facin un petó. I això és important fins i tot quan ja tenen 21 anys. Jo a la meva filla, que no m'està escoltant, m'encantaria que m'escoltés, no la deixo sortir mai de casa sense fer-me un petó.
Això
i té 21 anys.
És un bon hàbit.
Bueno, és una manera de tenir contacte.
Ni anar-se'n a dormir sense fer
el petó. Bé, doncs... És que, bueno, és un tema igualment en el pressupost que no deixava de ser un ple una mica com l'estat de la ciutat, no? El debat de l'estat de la ciutat, no? O sigui, es van treure moltíssims temes i fins i tot el tema aquest de l'aparcament, de la mobilitat... bueno, dona aquesta sensació realment que hi ha un problema arran d'aquesta creació, aquest moviment de peces al voltant de l'allà del centre... Doncs que és un problema, s'està produint un problema amb l'aparcament a Castellà. Bueno, que parli ara el Josep Maria, tot i que el tema era més perecat, però em sembla que també el seu portaveu va parlar d'alguns...
Home, es va parlar molta estona de ciment i d'aparcaments.
Es va parlar de 70.000 metres quadrats d'asfalt, no? Es va donar la dada, no?
Bueno, aquestes coses sempre són percepcions, que costen molt de demostrar tècnicament que són certes o no. Cadascú tindrà la seva percepció i cadascú... en funció també d'amb qui contacta i amb quin ambient es mou i amb quina zona del poble es mou, pot tenir més o menys percepcions. Nosaltres sí que tenim la percepció de que l'aparcament a Castellà comença a ser un problema. Uh-huh. I crec que probablement és un problema augmentat pel fet de fer aquestes illes de vianants, que jo crec que evidentment s'han de fer, i per tant estic d'acord amb que s'ha de prioritzar el vianant per davant del cotxe. Però no és incompatible una cosa amb l'altra. Per tant, em sembla que abans de començar a plantejar els carrers de vianants, es havia de fer l'estudi de dir, molt bé, això ho fem-ho perquè convé, perquè ho volem fer, perquè és una filosofia, diguem-ne, de govern, però això què genera? Genera problemes de... Per tant, abans de començar a moure pedres, mirem quines altres dins podem oferir. O com a mínim, fem l'estudi a nivell de ciutadans que es puguin estar afectats per veure com ho veuen ells, no? Uh-huh. Jo sé en molts casos que gent que s'assabentava que li feien obres a casa seva el mateix dia que començaven a fer les obres. Amb altres no, amb altres se'ls havia dit amb temps. Per tant, home, jo crec que sí que hi ha un problema de pàrquing a Castellà en aquests moments important. Evidentment, que deixant el cotxe mig quilòmetre cap enllà pots aparcar, però no en el punt que podia fer-ho fins ara. Per tant, sembla que sí que s'hauria de fer una miqueta aquesta tasca de disseny, de la nova proposta, com encaixar-ho, no?
A mi, en aquest sentit, m'agradaria puntualitzar una cosa, no? Perquè és que ahir quedava com la cosa de dir, bueno, escolta, a 5 minuts a peu sempre trobaràs aparcament. Sí, a 5 minuts a peu, per mi, no? Que puc caminar tranquil·lament i encara tinc un ritme tal. Però ara posem-se en la pell d'una persona de 60 i pico d'anys i que a més ha d'anar carregada amb les bosses de la compra o ha d'anar amb un dia de pluja o ha d'anar, bueno, no sé, si aquests 5 minuts no es converteixen en 10 minuts o en un quart d'hora, amb les dificultats que això pot arribar a generar. Vull dir, clar, és que 5 minuts a peu, per qui? Per algú que té 18 anys, per algú que en té 70, és el mateix, aquests 5 minuts, això per un cantó. I després, quan parlem d'humanitzar la ciutat, nosaltres som els primers que volem humanitzar la ciutat, que la ciutat estigui pensada per a les persones, no per als vehicles, per a les persones. Però bueno, les persones també són les que fan servir aquests vehicles. Llavors, jo crec que ho hem de conjuntar tot. I quan nosaltres fem la proposta de fer petits aparcaments per a residents, cuidado, no petits aparcaments per a tothom, per a residents, i ahir ho dèiem clarament en el ple, no? O sigui, en el centre del poble és on tenim un nucli de cases més antigues que no tenen pàrquing, moltes, i que a més és on se'ns està Bueno, precisament per això, perquè és la gent que ha viscut tota la vida en aquelles cases i això és on tenim el major nombre de gent gran. Llavors, tinguem un compte. També es deia, home, dir que a les urbanitzacions hi ha problema d'aparcament, doncs sí senyors, jo visc en una de les urbanitzacions i disculpeu-me, però hi ha problema d'aparcament. A les urbanitzacions no hi ha llocs per aparcar. A Sant Feliu del Racó, fins que no arribes a la plaça del Cim, no hi ha lloc per aparcar. Llavors, on aparques? A sobre de la vorera o deixant el cotxe al mig del carrer? Bueno, amb els problemes que això comporta, de seguretat i de tot. Llavors, no hi ha problema d'aparcament? Bueno, depèn de com vulguis plantejar-te aquesta ciutat. Si la ciutat te la planteses en plan de que, escolta, les urbanitzacions que deixin el cotxe on vulguin, que ja s'espavilaran, doncs no, clar, no hi ha problemes d'aparcament. Ara, si mirem a on pot aparcar la gent de les urbanitzacions, al tanto, perquè no hi ha aparcaments.
Bé, abans de fer el... ja des del carrer Santa Perpètua, des que es va iniciar la primera transformació...
Tenim un parell de minuts, perquè acceleris una mica.
Ah, sí, no. Aniré ràpid. Hi havia un estudi respecte a quines eren les places públiques d'aparcament, quines eren les places privades de pàrquing. Segurament o el ritme de fer aparcaments dissuasoris, més el vam dignificar el de Torrevelada, s'han fet el de la Ronda, s'ha fet també el d'aquí el dipòsit. Segurament alguns encara no estan interioritzats per molts dels veïns, perquè encara si anem a algun d'aquests que comentava no està en el 100% de la seva capacitat. Llavors entenem que és un canvi cultural, que treure els cotxes del centre de la vila no és un automatisme que quan acaben les obres ja està paït per tots els veïns i les veïnes. Creiem que podrem avaluar-ho d'aquí uns mesos i en qualsevol cas l'equip tècnic de l'Ajuntament també està treballant en altres vies de buscar solucions en aquest sentit. Per tant, sóc optimista que en breu també estarà més solventat.
Nita, per tancar?
Sí, no, molt breument. Jo penso que, esclar, per exemple, a les grans ciutats, a Londres mateix, al centre no pots anar amb cotxe. Vull dir que t'has de quedar...
Hi ha un
peatge. I si no, t'has de deixar el cotxe a les afores, no? I això em sembla molt, com a criteri, doncs em sembla molt, molt encertat, no? I això pot passar també, bueno, ens està passant a nosaltres, no? Però clar, també és veritat que després has donar, bueno, allò, permetre la circulació en certs moments per certa gent determinada i per tant habilitar aquests espais on els cotxes també puguin circular per moments donats. Per tant, aquesta això, compatibilitat entre ambes, no sé...
No, però això a l'idea del centre és possible, o sigui, la possibilitat d'entrar amb el cotxe, deixar l'avi o l'àvia o deixar la compra, això no està penalitzat, o sigui que això ho permet, però segurament és això, és l'ús que en fem entre tots el que dirà si és suficient o no.
Doncs ho anirem veient perquè doncs aquest projecte de la llei del centre, doncs justament aquest estiu sobretot és on s'ha fet més la càrrega d'obra i entenc que d'aquí uns mesos veurem una mica la situació sobretot del tema comercial, el dinamisme del poble en aquest punt i també aquest problema d'aparcament, perquè hi ha veïns que tenen la sort o la desgràcia de viure al centre del poble, no? Uh-huh. Que això té les dues cares de la moneda. Moltes gràcies als quatre i també a la nostra audiència. Bona nit.
Bona nit, gràcies.